La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Ara mateix passen 2:45. Avui a Ràdio Estel comptem amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas. En plena voràgina per les eleccions municipals d'aquest diumenge, el president s'apropa als micròfons de Ràdio Estel per parlar-nos de la seva vessant més personal. Molt bon dia, president. Gràcies per estar aquí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Diuen de vostè que és una persona recta, discreta, seriosa, fins i tot tímida, constant, treballadora, intel·ligent, però ens ha arribat que, sobretot, una de les principals virtuts d'Artur Mas és la de saber escoltar. De fet, aquesta setmana vostè publicava un article al diari El Periódico de Catalunya, on afirmava que en pocs dies havia fet més de 1.200 quilòmetres repassant part de la geografia catalana.
Ara ja en porto més de 2.000.
Més? Ja en portem més, eh? Per tant, ha trepitjat, ha passejat i, sobretot, ha escoltat el poble català. Què li ha dit al poble?
A veure, aquesta vessant que vostè diu d'escoltar la gent és que, a més, és molt interessant. No és només que sigui una bona actitud, potser, sinó que, a més, és que és molt interessant perquè aprens moltes coses i, sobretot, coneixes la realitat, doncs, de primera mà. I jo això procuro fer-ho sempre i, a més, a tot arreu. I, a més, molt útil, a part que és molt agradable i és molt reconfortant, però, a més, és molt útil per la feina que jo després he de fer. És a dir, que no vull tocar d'oïda, sinó que vull prendre decisions i orientar les coses i, sobretot, parlar en funció, moltes vegades, de la coneixença que jo tinc del país, que la tens, bàsicament, a través de parlar amb moltes persones. No? Què diuen en aquest moment les persones? Doncs hi ha de tot, esclar. Depèn d'on vagis, depèn del tipus de persona que et trobis, depèn de l'edat d'aquesta persona, moltes vegades, depèn de la seva situació econòmica i social o familiar, depèn de la seva salut. Moltes vegades depèn d'això, perquè una persona, doncs, pot estar més o menys atrapada, però si té salut veu les coses d'una manera i si no la té, doncs la veu d'una altra, etcètera, no? Coses comunes, d'aquelles que podries dir, destriant una mica el gra de la palla, doncs quines són les versions més comunes que m'arriben per part de la gent, no? Situacions, doncs, de preocupació perquè tenen alguna familiar o ells mateixos a l'atur, això és bastant comú. Jo, en aquest sentit, els animo una mica perquè els dic que les coses ara estan canviant. No han canviat del tot, és veritat. No ens creiem aquests discursos que a vegades es fan de les crisis, hi hagi història, tot això és mentida. És veritat que la situació encara és dura, les ferides són fondes, però, de tota manera, hi ha llum al final del túnel. En aquest moment això està claríssim, no? A Catalunya s'estan creant llocs de treball, s'estan creant oportunitats de feina i ara els hem de saber aprofitar. Això és una de les coses que et diuen més, no? L'altra cosa són situacions que et pots trobar, doncs, de temes més de tipus social, que a vegades són especialment punyents, no? És a dir, persones, doncs, que van creure que podien accedir a la llei de la dependència quan aquesta es va aprovar a Madrid ara fa 8 o 9 anys enrere i que a l'hora de la veritat, doncs, no hi van posar els diners i ara que no hi han posat els diners, doncs, ara resulta que hi ha moltes persones que hi podrien accedir i, en canvi, es troben limitades en aquest accés precisament per la manca de diners, no? I per haver promès unes expectatives i una sèrie de coses que després, doncs, no es van complir, per cert, jugant amb la gent més vulnerable i més feble de la societat, que això és un càrrec de consciència, no? Aquestes coses t'arriben, també, no? I després, què m'arriba més? Doncs una altra cosa que és bastant comuna, no? Em diuen ànims, endavant i ni un pas enrere.
President,
això respecte al procés general del país.
Com vostè està dient, en un estat propi, on en principi tindríem més independència financera, creu que ens podríem estalviar totes aquestes retallades pel que fa a l'estat del benestar? Una de les preocupacions que li ha transmès al poble?
Mireu, les xifres són contundents, no deixen lloc a dubte. Una Catalunya que no depengués financerament de l'estat espanyol, que no tingués dèficit fiscal amb l'estat espanyol i que administrés directament els seus recursos, una Catalunya així tindria cada any entre 12 i 14 mil milions d'euros més. Cada any, Penseu que totes les retallades que ha hagut de fer el govern de la Generalitat en els darrers 4 anys com a conseqüència de no tenir diners són 5.000 milions. Per tant, sense dèficit fiscal, amb Espanya, no només no s'hauria hagut de fer cap retallada, sinó que, a més, ens sobrarien entre 7 i 9.000 milions d'euros cada any per poder fer coses. Per exemple, per moderar determinada pressió fiscal, tema impostos, o per invertir més en els temes socials, o per invertir més en els temes d'infraestructures, o per ajudar més la promoció econòmica. I estic parlant de no tenir dèficit fiscal, que és la situació que, per exemple, té el País Basc respecte a Espanya. Si, a més, fóssim un estat, que no és el cas del País Basc, fóssim un estat independent d'Espanya, aleshores és veritat que d'aquests diners que tindríem de més hi hauríem de restar el que ens costarien les estructures d'un estat que ara no tenim. I això està calculat aproximadament en uns 3.000 milions d'euros. Per tant, fins i tot en aquest cas de tenir un estat independent i seguir contribuint al pressupost europeu i totes aquestes coses que ens tocaria, fins i tot en aquest cas disposaria Catalunya d'uns 10.000 milions d'euros més cada any per poder fer coses noves que podrien ser molt diverses.
Parlem ara de la vessant
més... Són contundents,
no? les xifres i clares.
Clar, estem parlant de tants diners que al final segurament la gent es perd. Quan parlem de 10.000 milions d'euros,
ja perd.
Tothom es perd aquí, no? Fins i tot jo puc tenir tendència a perdre'm una mica, no? Més o menys entenc què vol dir una xifra d'aquestes característiques. Però us ho situaré d'una altra manera. Tota la sanitat catalana, tota sencera, des del primer dia de l'any fins a l'últim dia, amb tots els hospitals que tenim, els centres d'atenció primària, pagant tots els sous dels professionals, metges, personal d'infermeria, auxiliars, zeladors, les ambulàncies, tot això, tot medicaments, tot això val uns 9.000 milions d'euros l'any. Això sí que ja situa les coses, no?
Doncs sí,
ja tenim més idea del que vol dir 9 o 10.000 milions d'euros. Ara imagineu-vos que poguéssim fer tot el que significa la sanitat catalana amb altres coses en el país i reforçant fins i tot els temes de sanitat.
President, continuem parlant de xifres, però ara parlem més de la vessant personal, més enllà del president, més aviat de la persona. 365 dies d'exposició pública. La pregunta que es fa bastanta gent a Catalunya i a fora de Catalunya també, estic convençuda. Com aguanta el ritme? El senyor Artur Mas i Gavarró, doncs, aquesta pressió diària.
Doncs com l'aguanta molta gent amb altres feines, no? I amb altres dedicacions. Jo, la meva teoria és que si tens la fortuna de tenir salut, que aquesta és la primera, la condició imprescindible, no? Jo no, si tingués la salut que tinc, doncs difícilment podria fer la feina que tinc o amb aquesta intensitat, això és evident, no? Ara, si tens salut, doncs aleshores el cos i la ment s'acostumen a gairebé tot. La persona humana és una persona que s'adapta a circumstàncies tremendament diferents i tremendament canviants. I jo, com que porto molt entrenament des de fa molts anys, i quan dic molts anys són molts anys, perquè estic parlant de més de 20 anys, doncs sé què vol dir treballar sota pressió, sé què vol dir treballar doncs, amb molta tensió, sé què vol dir posar-hi moltíssimes hores, sé què vol dir que l'excepció sigui quan tens un cap de setmana lliure, aquesta és l'excepció. Per moltes persones, afortunadament, és la norma.
Quan fa el però president per mi és l'excepció. Que no té un cap de setmana lliure?
Doncs un cap de setmana lliure el vaig tenir a mitjans de març, que vaig aprofitar per fer una petita sortida, no molt lluny d'aquí, amb la meva dona, perquè feia, a més, anys, havia fet anys feia fa poc, els va fer el dia 4 de març, i vam aprofitar per fer una petita sortida doncs, de cap de setmana. No? Però des d'aleshores, i llevat del petit parèntesi de Setmana Santa, i dic petit perquè jo me'n vaig anar de viatge oficial als Estats Units, i tampoc no vaig poder-ho completar del tot, però llevat d'aquell petit parèntesi doncs, no he tingut cap més.
I com procura, Artur Mas, que la seva feina no tingui repercussions negatives en la seva família, en els seus?
Doncs aquí tens un altre... Aquí has de comptar amb un altre avantatge i una altra sort, que no vol dir que no te la treballis una mica, però al final no és mèrit teu, no? Que és la manera de ser de la teva família. Si la teva dona, i en aquest cas la teva dona i els teus fills, no? Que és el meu cas, doncs això ho accepten no només amb naturalitat, sinó que a més respecten la decisió que jo vaig prendre fa molts anys enrere de dedicar-me a l'acció pública i a fer política, i a més ho porten bé, i a més no t'atabalen, i a més quan cal, en aquest cas la meva dona, els meus fills no, doncs hi participen, doncs només pots donar gràcies, no? Què més es pot demanar?
L'Església...
Això de la política acaba amb moltes parelles,
Doncs Déu-n'hi-do, s'ha de saber portar
parelles.
Molt bé,
Sí, sí. Acaba amb moltes parelles, sobretot si la que fa política és la dona.
Doncs això li hauríem de preguntar, per exemple, a Marina Geli, també, no? Que com a dona i política...
Bueno, a moltes. Jo no dic que totes, evidentment no són totes, però la veritat és aquesta.
O sigui, això segurament és perquè... Les enquestes asseguren que les dones polítiques, en aquest sentit, en una família, quan la dona és política, és més perjudicial, creu vostè?
No, jo el que dic és que els homes porten pitjor el protagonisme de les dones que no pas al revés.
Això podria ser.
I això, quan la dona sobresurt molt, trenca algunes parelles. No dic totes, perquè jo en conec unes quantes de dones que es dediquen a la política i que mantenen les seves parelles doncs, estables. No? Però és un altre dels punts de desigualtat que té la dona en la nostra societat. Mm-hmm. Ara ho dic en el món de la política perquè és el món que jo he pogut experimentar més directament aquesta teoria, que és teoria contrastada.
Parlem de dones i política perquè Sor Lucía Caram i Teresa Forcades asseguren que continuaran, senyor Mas, amb el seu activisme polític, tot i la investigació per part que ha obert, segons el diari La Vanguardia, de la Nunciatura Espanyola. Com ho veu vostè? Com ho valora? Sobretot Teresa Forcades, que es postularà com a candidata del procés constituent per les properes eleccions del 27 de setembre.
Bueno, això no té res a veure amb ser monja o no. Vull dir, tothom en la nostra societat té dret a presentar-se amb una llista, a intentar conformar una candidatura. Aquesta és una de les essències de la democràcia, no? Per tant, si la Teresa Forcades vol fer aquest pas, doncs és perfectament lliure de fer-lo i la gent ja jutjarà, no tant si és monja o no és monja, sinó si les seves idees poden fer prosperar el país o no, si són idees contrastades amb un mínim de realisme o no, si té alguna idea perquè la gent visqui millor o no, si parla només de teories i ignora completament la pràctica o no, si és d'aquelles persones que es pensa que es reparteix la riquesa abans de crear-la o no, etc. Tot això ja ho jutjarà la gent, si és que fa aquest pas.
Tot i així, Teresa Forcades ha dit que farà el pas sempre i quan vostè convoqui les eleccions el 27 de setembre.
Això ja no és jugar-se-la tant.
Li ha deixat a les seves mans,
president. No jugar, llavors ja no és jugar-se-la tant. Llavors ja ser molt cauta. Llavors ja és jugar allò amb una mica d'avantatge, perquè si una persona decideix ficar-s'hi és perquè hi deu creure, no només per si jo convoco unes eleccions o no les convoco.
Més aviat ella ha dit que el dia que vostè les convoqui, doncs ella farà el pas, diguéssim.
Ah, molt bé, molt bé.
Per tant, està a l'espera de que vostè les convoqui o no, que esperem que sigui d'hora, aviat.
Doncs ja estarem atents al pas que doni la monja Forcades.
Parlem també avui, com estem parlant amb el president de la Generalitat, Artur Mas, també de la seva vessant personal. Sabem que és un aficionat a la poesia, una de les seves grans passions és la poesia, concretament la francesa, Baudelaire. Sí. Per exemple. Però també els esports. Ja de ben jove, una dada que potser els oients de Ràdio Estel i els oients en general desconeixen és que vostè va arribar a ser, quan era adolescent, va jugar al de davanter júnior al Rubí. I li deien el fletxa negre.
El Rubí no.
A veure, doncs
contrastem.
En el júnior de Rubí.
És un club. El júnior és un club que hi ha entre Sant Cugat i Rubí, per entendre'ns.
I li deien el fletxa negre. Què en queda d'aquella
fletxa negra? I em deien
la
fletxa negra perquè
per la velocitat punta que agafava.
Perquè en aquell moment corria molt, suposo. I ara corro, però d'una altra manera. Ara corro, però d'una altra manera.
Estem a Ràdio Estel, també amb els nostres companys Catalunya Cristiana. Nosaltres ens preguntem quin és el paper que juga la fe en la seva vida, president.
Doncs quin paper juga? Juga un paper significatiu, rellevant, important i discret. Important, rellevant, constant al llarg de la meva vida i discret. És a dir, que és un tema del qual jo no me n'amago i del qual jo tampoc em presumeixo.
Quin creu que seria el paper de l'Església Catalana en el procés, o quina hauria de ser la posició que hauria de jugar l'Església Catalana en el procés català que estem vivint en l'actualitat?
Doncs miri, la meva sensació, i jo crec que bàsicament l'Església Catalana va per aquí, la meva sensació és que l'Església Catalana hauria d'estar, i en part jo crec que ho està, a favor de la majoria del poble de Catalunya, que molt majoritàriament vol decidir el futur del país, independentment de l'opció individual de cadascú, de si aquest futur ha de ser més lligat amb Espanya o més deslligat d'Espanya. Aquesta és una altra vessant, que aquesta ja és més d'opció personal. Però si Catalunya té dret o no a decidir el seu futur, si Catalunya és o no una nació, si tota nació té dret a la seva autodeterminació, aquí, doncs, la majoria del poble català hi és. Estem parlant de percentatges del 75-80% d'aquesta gent que diuen, escolti, jo potser no vull la independència, però jo entenc perfectament que Catalunya, com a subjecte polític que ha de ser, i com a nació que és des de fa molts segles, i encara és avui també, plenament, doncs, ha de poder decidir el seu futur com qualsevol altra nació del món. No és que hagi de ser un privilegi o un dret especial per Catalunya, perquè resulta que hem estat inspirats, doncs, per la llum divina, no?, en el moment de la creació. No es tracta pas d'això, es tracta simplement que és un dret natural de qualsevol poble, de qualsevol país, de qualsevol nació que estigui configurada en aquest sentit. I a Catalunya no se li pot negar aquesta condició. Se li nega legalment per part de l'estat espanyol, perquè és un estat possessiu. És un estat que ens veu com una possessió, no com un alter ego. I, per tant, amb una manca de respecte molt gran. Es pensen que som propietat de l'estat espanyol. I això, doncs, hi ha molta gent a Catalunya que no es veu així, independentment de que hi hagi gent que estigui més a gust o menys a gust, o més a disgust, per entendre'ns, amb aquesta pertinença en l'estat espanyol. Per tant, resum, jo crec que l'Església Catalana hauria d'estar, i crec que a més està, a favor d'aquest dret a decidir del poble de Catalunya, i dintre de l'Església Catalana, cadascú després individualment ha de tenir la seva pròpia opinió de si aquest futur ha de ser el que Catalunya sigui un estat, que sigui un estat coaligat amb Espanya o un estat independent, o que segueixi sent simplement el que és en aquest moment.
L'Església celebrava diumenge passat la 49a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb un missatge del Papa Francesc sobre la importància de la família a l'hora de comunicar-nos entre tots. Quin paper ha de tenir la família com a institució social bàsica en la nostra societat?
Doncs mireu, la família és a la societat el que l'empresa és a l'economia. I què vull dir amb això? Que la família és la cèl·lula bàsica de la societat, exactament igual que l'empresa és la cèl·lula bàsica de l'economia. I no ens confonguem quan dic empresa. L'empresa no és l'empresari. L'empresa és un empresari o un emprenedor o una emprenedora, però al mateix temps és la gent que hi treballa, els seus professionals, el seu know-how, la seva manera de fer, la seva tradició, el seu posicionament al mercat. Això és una empresa, no? Doncs bé, si això és una empresa, què és una família? Doncs la família també és aquesta cèl·lula bàsica de funcionament de la societat. I sense la família, doncs, la societat funcionaria, evidentment, però d'una manera absolutament diferent. Agafeu la prova amb aquests últims 6-7 anys que hem tingut aquesta doble recessió econòmica tan dura, que ha causat tants estralls i que ha provocat tantes ferides fondes en moltes persones, no? Què hauria passat si no haguéssim estat organitzats en el país a base de famílies, com a cèl·lula bàsica de la nostra estructura social? Doncs que molta més gent hauria quedat absolutament desprotegida. Molta més gent hauria quedat absolutament a la intempèrie, perquè aquí les famílies han jugat un paper de cohesió i d'integració i d'estima molt gran, importantíssim. Gràcies a això s'han salvat moltes coses. Quants avis i àvies d'aquest país que formen famílies i que les han formades, doncs en aquest moment han tingut un paper clau per ajudar els seus fills o les seves filles, que per exemple alguns s'han quedat sense feina, que han hagut alguns altres que treballaven i que han hagut de fer cuidar, doncs, criatures. Tot això, o quantes persones han hagut de tornar a emparar persones que s'havien independitzat, que s'havien emancipat d'aquestes famílies i que després, per les seves circumstàncies personals i socials, han hagut de reintegrar-se en la primera estructura familiar dels pares. Quantes vegades ha passat això en aquests darrers anys? Moltíssimes, milers i milers de vegades, no? Doncs això és una articulació fonamental de la nostra societat, i això són les famílies.
President,
més o menys nombroses, perquè famílies poden ser o molt petites des del punt de vista de la dimensió o molt grans.
O molt grans.
Sí, sí.
Ens queden 10 minuts per conversar, per xerrar.
Doncs som-hi, som-hi.
Anem amb la bateria, estem de màxima actualitat en aquest dimecres. Hem parlat de Teresa Forcades, també Sor Lucía Caram està en aquesta polèmica que ens prové des del Vaticà, aquesta polèmica, aquest anunci, doncs, que potser s'estarien investigant. Què creu vostè, aquestes declaracions que recentment feia Sor Lucía Caram, que bé, afirmava que potser el govern espanyol estaria entremig d'aquestes suposades pressions
del Vaticà? A mi no em sorprendria, perquè com que Lucía Caram, doncs, té els posicionaments que té, els diu amb tota claretat, és molt valenta, té un gran coratge i, a més, té les idees molt clares i té la valentia d'expressar-les amb rotunditat i, al mateix temps, amb equilibri i, per tant, amb saviesa, no? És a dir, no és una persona que ho desmunta tot per desmuntar-ho. Ella sap perfectament com funciona una societat i sap que si no hi ha un clima de concòrdia amb una societat, doncs les coses no acaben sortint bé. No és una dona que, encara que l'aparença pugui ser aquesta, no és una dona que busqui la confrontació. És una dona que busca la concòrdia i que les coses surtin bé. Ara, quan cal denunciar una cosa, ho fa amb tota l'energia. Quan cal enfrontar-se amb algú, ho fa amb tot el coratge. I en aquest moment, doncs, ella deu tenir la sensació de que, com que, a més, té posicions respecte al tema nacional català favorables amb això que us deia, no?, del dret a decidir del poble català i tot això, i és una persona que té una gran repercussió mediàtica i apreciada per molta gent, doncs això molesta, segurament, no? I que algú, doncs, deu moure algun fil, per no sé si del govern espanyol o no, això no ho puc afirmar perquè no en tinc coneixement, però que algú deu moure algun fil en algun estament a Madrid per intentar... posar el dit a l'ull a Sor Lucía Caram, d'això gairebé hi podeu posar la mà al foc.
D'aquestes interferències, també volem parlar de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional. Vostè creu que s'està jugant amb una deslleialtat en una cosa tan sensible com és la seguretat ciutadana?
No, això, pensi que en un estat diferent de l'espanyol, això hauria causat autèntics estralls, un cas així, i hauria provocat dimissions en cadena. El que passa que a Espanya mai passa res en aquest sentit, no? Però es poden fer les bestieses més grans imaginables i que tot acabi amb res, gairebé amb res, o amb una acusació contra el que és la víctima. Aquí resulta que el que s'hi jugava a la integritat física era un policia, en aquest cas, dels Mossos d'Esquadra, no? Però és que més enllà de la persona aquesta... que estava, com sabeu, doncs, infiltrada en una determinada organització potencialment terrorista, és que en el terrorisme ens hi juguem la integritat física. Tots, la nostra policia, com totes les policies democràtiques, ens intenta protegir d'aquestes coses que no veiem cada dia, però que existeixen. I existeixen a la vida real i existeixen a les xarxes. I, per tant, la policia, en aquest cas la nostra, els Mossos d'Esquadra, fan aquesta feina. És una feina importantíssima i delicadíssima, a més, que ens convé a tots que es faci el màxim de bé possible. Us imagineu que això hagués estat al revés? Que un mosso d'esquadra hagués posat en perill la integritat física d'un policia nacional i que, a més, hagués posat en perill la desarticulació d'una cèl·lula potencialment terrorista que hagués pogut atemptar contra la població de Catalunya o del conjunt d'Espanya, què estaria passant en aquest moment? I resulta que això, que és el que ha passat, s'ha convertit en un atac del govern central cap a les institucions catalanes, dient-nos que no estem preparats, que som deslleials, que no ens mereixem res i no sé quantes històries més. És brutal, és el món al revés. I això és l'essència de l'estat espanyol, desgraciadament. Dissortadament és així.
Parlem de l'essència de l'estat català. Imaginem, vostè s'imagina com a president d'una Catalunya independent?
Jo m'imagino la possibilitat d'aquest estat català i d'un estat normalitzat a dintre d'Europa i a dintre de l'euro, exactament igual que pugui ser, doncs, Àustria, que està a tot arreu, o que pugui ser Dinamarca. Dinamarca no està a l'euro perquè no han volgut ells, o que pugui ser Finlàndia. Qualsevol d'aquests països, doncs, són països homologables en el nostre, tenen més o menys la mateixa dimensió territorial, tenen més o menys la mateixa població, tenen economies una mica més potents que la nostra, per càpita, sobretot, tenen, sobretot, molts més instruments que nosaltres per prendre decisions i els recursos que generen es queden en aquests països, llevat de la solidaritat europea, que, lògicament, doncs, ha de funcionar en tot moment. Aprofito per dir que, en el cas de Catalunya, aquesta solidaritat europea, en el cas d'arribar a tenir un estat català, hauria de complementar-se amb una solidaritat també cap a la resta d'Espanya. No s'hauria de tallar el corrent de solidaritat entre Catalunya i la resta d'Espanya des del primer moment en què Catalunya tingués un estat propi, sinó que aquest corrent de solidaritat hauria de continuar. Ara, hauria de continuar, però parlant de tu a tu entre un estat català i un estat espanyol, fixant uns límits, uns criteris, un temps, perquè tots aquests corrents de solidaritat tinguessin un sentit final. I quin és el sentit final? Doncs el sentit final és que els territoris que reben aquests corrents de solidaritat i, per tant, aquests recursos, han de servir perquè finalment prosperin econòmicament, perquè creïn riquesa i perquè en algun moment puguin aspirar a poder viure per ells mateixos sense haver de rebre aquests recursos que vinguin de fora. Que és el cas de Catalunya, que viu per ella mateixa sense necessitat de que ningú li aporti recursos addicionals.
President, té data de caducitat la carrera política d'Artur Mas?
I tant que sí, i tant que sí que en té.
Ho té molt clar, eh?
I tant. Té data de caducitat, segur. I la primera data de caducitat, sabeu qui la posa? No la poso jo d'entrada. Jo la podria posar també, però la data de caducitat la posa la gent. Què ha passat al Regne Unit? En aquestes últimes eleccions britàniques, no? El que ha passat ha sigut molt clar. Hi ha hagut un partit que se n'ha sortit molt bé contra pronòstic i contra les enquestes, que han sigut els Tories, en David Cameron. Hi ha hagut tres altres partits, o com a mínim dos altres partits, que tres concretament, que no els hi han sortit bé les coses d'acord amb les expectatives que tenien. Que han sigut els laboristes, el Labour, el senyor Miliband, han sigut els liberals demòcrates, en Nick Clegg, i ha sigut el líder del UKIP, que se'n diu, que són aquests euroscèptics britànics, no? Què han fet aquestes tres formacions? Els líders d'aquestes tres formacions han plegat els tres de les seves responsabilitats. Qui ha marcat aquesta data de caducitat de la seva responsabilitat política? La gent a les urnes.
Per tant,
qui marca la data de caducitat? D'entrada, la gent a les urnes, si un polític decideix seguir-se presentant en unes eleccions. També pot passar un dia que el polític en qüestió, sigui qui sigui, ara no parlo de mi, digui, miri, escolti'm, doncs jo ja en tinc prou i, per tant, em vull dedicar a altres coses. Això també és humà i també s'hauria de respectar en el seu moment. No 20, és el meu cas en aquest moment.
27 de setembre, per tant, és una primera prova de foc per vostè,
senyor Mas? No, seria la cinquena.
La cinquena.
Sí, perquè jo em vaig presentar per primera vegada en unes eleccions el 2003, les vaig guanyar i vaig anar a l'oposició, m'hi vaig tornar a presentar el 2006, les vaig tornar a guanyar, i millor, però també vaig anar a l'oposició, les vaig tornar a guanyar el 2010, aquesta vegada vaig anar al govern, les vaig haver de convocar una altra vegada el 2012 per escoltar la gent, allò que dèiem al començament de l'entrevista, no? Jo vaig escoltar la gent que massivament es manifestaven en aquest país i vaig sortir de la comoditat de passar el dia a dia per enfrontar-me amb una de les operacions de major envergadura que s'ha enfrontat aquest país en els darrers segles, no? Però ho vaig fer perquè vaig entendre que quan hi ha tanta gent que està en la mateixa direcció, un governant no pot mirar cap a un altre costat i instal·lar-se en la seva comoditat, se l'ha de jugar i se l'ha de jugar al 100%, no? I ara ho tornaré a fer, per cinquena vegada, per tant no és la primera que em poso a prova, és la cinquena. Ja són moltes, oi?
Bastantes. Doncs vosaltres...
Però en poc temps, perquè tot això ha passat en 12 anys, en el meu cas. Pensi que el president Jordi Pujol es va presentar 6 vegades a les eleccions. Jo en portaré 5. Però les seves 6 van durar 23 o 24 anys. Les meves 5 n'hauran durat 12. Imagineu-vos la diferència, no?
President, parlàvem abans de les dones. Jo abans de marxar sí que no vull que se'm passi aquesta pregunta. Helena Rakosny, que és una part, avui volíem parlar també de la seva vessant personal,
sí.
És una persona molt important a la seva vida. Quin valor ocupa en la seva escala de valors? Helena Rakosny, la seva dona.
La meva dona no és un graó de la meva escala de valors, és la meva dona i per tant no és un problema en aquest cas de valor, sinó d'estimació i d'estima personal que és la meva companya, doncs, des de fa més de 33 anys farà que ens hem casat aquest any, i 35 que ens vàrem conèixer, va ser un 13 de novembre, dijous de l'any 1980, en un casament, i d'això farà 35 anys aquest any, no? Hem tingut 3 fills, hem fet tota la nostra vida pràcticament adulta en comú, conservem totes les nostres amistats sense excepció des de que érem molt jovenets per un costat i per un altre, i totes les comunes, que també són moltes. Ens uneix, doncs, gairebé tot, podríem dir-ho, no? I, per tant, no és un valor, sinó que és una prova d'estima.
Per tant, si ella hagués fet polític, si hagués fet la carrera política, vostè hagués aguantat?
No ho sé. Jo, miri, no vull presumir del que no he passat. No ho sé. Jo suposo que sí, però no ho sé segur.
Abans parlàvem de Marina Geli, deixem que ens la vam trobar a Girona, que, per cert, em sembla que vostè també hi era, el diumenge, al Temps de Flors, ens vam trobar Marina Geli, però això ho dèiem, de comentar amb Marina Geli, perquè la vam entrevistar justament a Ràdio Estel en el Dia de la Dona Treballadora, i ens comentava que era bastant complicat, però que ella hi arribava, eh?
Sí, sí.
Arribava a conciliar, diguéssim, tots els aspectes de la seva vida, que per tant un bon exemple,
també
fa, també
Marina Geli. També ho fa, la meva dona també ho fa, perquè ella ha mantingut la seva feina pròpia, que la té des de l'any 1978, abans de que ens coneguéssim ella i jo, i aquesta l'ha mantingut en tot moment, fins i tot en aquests darrers 4 anys, que ha tingut un munt d'obligacions des del punt de vista institucional i d'acompanyar-me a mi en molts llocs, i no només això, sinó la seva pròpia agenda, doncs, perquè la reclamen en un lloc i en un altre, i ella té la seva vida pròpia des d'aquest punt de vista, doncs, de l'acció pública, no? En aquests últims anys ella podia haver tingut la temptació de deixar la feina seva de tota la vida i anar més tranquil·la i anar més pausada en el dia a dia, perquè a més s'ha d'ocupar de moltes altres coses, no? I en canvi no ho ha fet, ella segueix treballant cada dia i a més doncs, hi afegeix tota la representació que li pertoca i tota la presència que té en moltíssims actes que es fan en el país.
Per acabar, president, aquí a Ràdio Estel, la música forma part del nostre ADN. Nosaltres ara li demanem si ens pot dir alguna cançó que formi part de la seva banda sonora vital, d'Artur Mas i Gavarró. Diria doncs, que els aires bufen cap a Berlín, no sé si m'equivoco o no,
sí,
amb un clam i amb una crida, un viva la vida, podria ser?
Podria ser, podria ser. La viva la vida del Coldplay podria ser, sí.
Aquesta és una de les cançons.
És una, sí, no és l'única. Jo és que sóc molt eclèctic amb moltes coses. A mi quan em diuen el plat que més t'agrada, és clar, és que me n'agraden tants de diferents que em costaria molt de dir-ne un. Ja et dic alguna vegada quan m'apreten molt. I em passa exactament el mateix amb la música o amb la literatura.
Això sí,
o amb el cinema, o amb el teatre. Em passa...
Quin és l'últim dia que ha anat al cinema, president?
A veure si me'n recordo. L'últim dia que he anat al cinema, doncs no... Sí, algo recordo. A veure, sí, vaig anar a veure una pel·lícula francesa que no recordo el títol, però que parla d'una família on la família són sords muts, però tenen una persona de la família, que és una filla, que no ho és.
La família Bélier,
exacte,
ens diuen.
Aquesta, la família Bélier, aquesta. Exacte,
doncs aquesta és l'última pel·lícula del cinema. Cafè i té fora, de la dieta del president,
jo,
per això.
Jo, cafè, m'agradava... M'embogeria.
Hi ha molt cafeter.
Embogeria vol dir que no és que em prengués molts al dia, potser em prenia un 3 cafès al dia, però me'ls prenia sense sucre. Per tant, m'agradava molt.
Ben fet.
M'agradava molt, perquè les persones que prenem el cafè sense sucre és que ens agrada molt el cafè. Però fa molts anys que el vaig deixar.
Doncs,
em diuen que ja vaig prou excitat per la vida i que no em calen més estimulants.
El Fletxa Negra ja va prou
ja està,
ràpid
ja
amb
ja
aquesta velocitat.
Ja té prou marxa a sobre.
President, senyor Artur Mas i Gavarró, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vostè.
Que vagi molt bé.
Gràcies i records.